El gall del monestir.
Tertúlia, la tertúlia del gall del monestir, la dels dilluns, en companyia de la Lourdes Dalmau. Molt bon dia, Lourdes.
Bon dia.
Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Hola, bon dia.
I Bernat Picornell, molt bon dia.
Bon dia.
Avui tenim molta teca. Si voleu, mira, deixa'm que et pregunti, Lluís, com va anar la presentació, la inauguració de l'exposició.
Ah, molt maca, va ser molt maca.
Sí?
Sí, començant que l'entorn és fantàstic, vull dir, és una joia. Va anar molt bé, va anar molta gent, els tècnics abans havien col·locat tot molt bé, està ja molt bona col·locació, la comissària explica molt bé la trajectòria d'aquests 40 anys i després tinc de dir-ho i donar-li públicament les gràcies a la Mercè Conesa perquè em va sorprendre perquè quasi va fer de crítica d'art, o sigui, no sabia que conegués tan bé la meva obra. Va fer una explicació sobre la meva obra molt completa i molt ben feta, o sigui que va ser una festa molt, molt rodona. I després ja tenim 12.040 vacunes per la polio, o sigui que va anar molt bé, hem recollit moltes vacunes i de moment són 12.040 nens que no patiran el que he patit i el que molts companys han patit més pitjor que jo.
Una bona notícia, doncs. Sí. Fins quan es pot visitar l'exposició?
El 30 de març farem la cloenda, que convido a tota la gent que vingui, perquè farem espectacle, a més, o sigui, serà una cloenda apoteòsica, vull dir que hi haurà espectacle, hi haurà cançons, hi haurà ballet, i farem la cloenda d'això, i aviam si arribem. Jo vull aconseguir 20.000 vacunes, que no, segurament no les aconseguiré, però és la meta que m'he posat, aconseguir 20.000 vacunes, i bueno, i mentre hi ha activitats paral·leles, el diumenge que ve hi ha una visita guiada, després faré una classe de pintura, que després el que he pensat ara venint, estava pensant que faria aquest quadre que faré davant de la gent, llavors el subestarem, que també servirà per aconseguir vacunes, llavors hi ha una altra visita guiada, llavors hi ha la Marta Passarrodona 22, que ens parlarà de la de Virginia Woolf i presentarem el retrat que he fet a la Virginia Woolf. O sigui que serà, jo crec que és un format nou d'exposició, no és la típica exposició, i jo crec que donarà resultat. Jo crec que serà, hi ha activitats, i la gent podria que tampoc li interessa tant la pintura i li interessa altres coses, doncs que també es puguin enganxar amb això.
I de la teva exposició a la celebració de Carnaval, Bernat, tu membre de la comissió, no?
Sí, exacte. Sí, 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 sí.
I que, com esteu preparant el Carnaval? És aquest cap de setmana, no? Quan comença?
Carnaval comença pel dijous gras, dijous llarder, i que és ja aquest dijous i acaba doncs, el dimecres de cendra, per tant dura aquesta setmana. De fet, la comissió quan vam començar fa anys doncs, organitzàvem només el cap de setmana, però vam dir, escolta, anem a organitzar diguem, tot el període de Carnaval, no? Que és el que se celebra, no? O el que tradicionalment doncs, celebrem el nostre país, i això doncs, vam allargar diguem, doncs, des de dijous amb la baixada del rei Carnestoltes, que aquí s'han cuat doncs, és el gall del monestir, i la baixada dins de l'Ajuntament, la presa de poder que prenem doncs, l'alcaldessa Mercè Conesa, i per tant doncs, el gall de Carnaval doncs, regna o governa doncs, des de dijous gras fins a dimecres de cendra.
I quin gall, senyors.
És una obra, és una obra d'art,
eh? És una obra d'art.
És una obra d'art perquè
aquell gegant, aquell tan gran.
Sí, sí, és una obra d'art perquè les seves plomes, heu de fer-vos la idea, diguem que no, o sigui, només en té repetida la simètrica, diguem, no? Però totes les plomes són diferents, totes tenen la seva forma, la seva mida, etc, i a més està feta doncs no està feta per un artesà, diguem, no? Sinó que està feta per gent que, doncs, que no som artesans i que, per tant, hem hagut d'anar doncs, treballant doncs, el coure, etc. Per tant, jo crec que és una obra d'art molt, molt important, jo diria que gairebé única a Catalunya, no? Perquè una figura doncs, que sigui tan especialment única i que, a més, doncs, que no repeteixi ni una ploma, etc. Doncs...
I pesada.
I
sí, per carregar allò, déu-n'hi-do, no?
80 i pico quilos, em sembla. O sigui
sí, davant que... un portador potent.
Què és? Un portador només?
Un portador dintre, sí. Sí. Sí.
Ha d'estar fort, eh?
Sí, tant. Un que serveix per quatre, vamos.
Exacte.
Escolteu, una petita cosa que m'he descuidat i sembla que no li doni importància i sí que em van regalar una placa... agraint els meus actes de solidaritat cap al poble i tot això, i sembla que no tingui importància. Vaig estar molt content que l'Ajuntament em regalés això, i ara sembla que ho he obviat, però que fa molta il·lusió, vull dir, no, que no vull que quedi així, que no em faci il·lusió, que em va fer molta il·lusió.
Molt bé.
I parlem del Carnestoltes, el riu dels Pocasoltes.
Tu celebres Carnaval? Disfresses o no? O passes de disfressar?
Personalment, sempre he passat bastant del Carnaval, sí.
Sí?
Sí, perquè vaig disfressat tot l'any, ja.
Aquest argument ja...
No cal que em disfressi el dia. Però seguim amb en Bernat, que...
Sí, el Bernat complirà per tots, no?
Que ha d'explicar tota la programació.
No, bàsicament el que us explicava, no? El dijous, doncs, la presa de poder, doncs, del Gai a l'alcaldessa Mercè Conesa, amb algunes novetats doncs, que plantegem aquest dijous i que de fet en els propers anys aniran a més. El divendres doncs, amb el Cercatasques, recorregut per aquí Sant Cugat, i jo crec que un dels plats forts doncs, del Carnaval des de fa anys, però és que cada any és més fort, és el Ball de Gitanes. No? Aquest any tornem a tenir super rècord de participació del Ball de Gitanes. Celebrem les 10 edicions d'aquest ball doncs, més, des de que l'hem popularitzat més, i aquest any seran 328 persones que ballaran a la Passa Octavià allò simultàniament al ball de Gitanes. Nosaltres que ja hem vist algun assaig general, doncs és absolutament espectacular, i de fet si algú allò té una mica doncs, de nervis per veure-ho, avui dimecres hi ha els assaigs generals a la mateixa plaça Octavià al vespre, i en fi, jo ho trobo espectacular, que una dansa, no? En un moment en què semblaria doncs, bueno, que aquestes coses doncs, no reinventen o no triomfen, de cop no saps ben bé per què, popularitzes una cosa i any rere any vas pujant de participació. Per tant, quin és el límit o quin és el sostre del Ball de Gitanes? Jo crec que a hores d'ara no n'hi ha, òbviament.
Ja home, arriba... la mateixa plaça et fa de límit, no sé si...
Bueno, sí,
és un debat
que tenim a la pròpia comissió, de veure què hem de fer. Aquí hi ha dues postures, diguem, no? Aquell que voldria limitar el Ball de Gitanes... Mira, escolta, és que màxim 300 persones poden ballar i s'ha acabat, o els que jo personalment penso això, doncs, de dir, escolta, no limitem, busquem un altre espai, ja, evidentment perdrà l'encant de la plaça d'Octavià, però jo sóc molt partidari doncs, que la cultura sigui com més popular millor, i per tant, escolta, que ho balli amb les condicions doncs, que siguin idònies, doncs qui ho vulgui ballar, diguem, no? Evidentment, aquí també podríem obrir un debat, diguem, en aquest sentit, però vaja, en els propers anys haurem d'abordar aquest debat, perquè és que any rere any, o sigui, fa 5 anys, ja dèiem, és espectacular, és brutal, no ens ho haguéssim imaginat mai, i és que cada any, i cada any no és que estiguem pujant amb 10 o 20 persones, és que estem pujant, o sigui, a un ritme acceleradíssim des de fa anys, no? Per tant, ho trobo brutal, insisteixo, no... Més enllà del Carnaval, més enllà de qualsevol cosa, el fet que algú es faci seu un ball, gent que no s'hagués imaginat mai de la vida sortir a plaça a ballar, i a més, ara aquest any, i de fet ja fa uns anys, diguem, que hi tenim fins i tot gent gran, o sigui, no estem parlant només de joves, no? Estem parlant de gent que en la vida s'hagués imaginat sortir a Passa Octavià a ballar res, que a més no han ballat mai el Pagal i Joan ni el pensen ballar mai, i que s'animen a un ball de gitanes, jo ho trobo espectacular, no?
Ha tingut una baixa, eh? S'ha de dir.
Hem tingut una baixa, important.
Important, eh?
Important,
aquí,
sí, sí.
Clar, l'alcaldessa va dir que ballaria i finalment s'havia de preparar per la inauguració de l'exposició del Lluís.
A mi no em diguis,
No va poder
entrar. Mira, doncs que hi vagi la Lourdes. Lourdes.
Vols ballar, Lourdes? Jo
no sé si me n'ensenyeu, sí, però ho s'aparteixo.
Hi ha tutorials al YouTube que t'ensenyen
fàcil. Jo us puc assegurar que, per exemple, amb el cantar o amb el ballar, generalment em diuen no, tu obre la boca o retira't. Més d'una vegada, allò, els espectacles que feien a l'escola i tal, potser per imatge sempre em deien vine, tu, tal, i després em deien, saps què?
Millor que no.
No, però...
Soc patosa.
No, sí, sí, no, però... Però jo tampoc no és que balli gaire bé, i de fet hi ha molta gent que tampoc no...
Bernat, jo si tu me n'ensenyes estic disposada, eh?
No.
O sigui,
No, Lourdes, que ho tens garantit, home.
No, insisteixo molt en el fet, perquè de fet és que balla gent que en la vida s'hagués imaginat, o sigui, mai s'hagués imaginat doncs, a ballar doncs, un ball així, no?
No, si
I s'hi troben... Però jo, per la pròpia corrent, diguem...
Bernat, a mi no em fa falta corrent. Jo tinc una voluntat i unes ganes i m'és molt fàcil. El que passa és
que... Ja ho tens tot.
No, però el que passa és que més aviat estèticament no sóc agradable. No ho faig bé. Mira, amb les sardanes ho faig molt bé. Sí, penyava moltes sardanes i tal, i això ho feia molt bé. I el que me n'en recordo és que, per exemple, el meu marit, doncs, que no en sabia, vinga, va, Lourdes, ensenya-me'n, no? Però jo li deia, Javier, tu ets com, sabeu els tentetiesos aquells dels nens que balancegen a una banda i a una altra, doncs més o menys. Llavors, fins i tot un dia, pobre, es va tipar d'això i va dir, gravaré una sardana allò al giravolt, o no sé, ho feien, no? Es va gravar, cada cop quan arribàvem al vespre va Lourdes. I jo, ja em fan mal els genolls i tal, bueno, vaig tenir un problema i tot, eh? De tant i tant que em va arribar a fer ballar a casa, i no ho va aconseguir, no. Ell té problemes més així de moviment, jo també bastant, però voluntat molta, tota la... vulguis, sí. I a més no tinc vergonya, eh? No tinc vergonya,
mira
jo.
Mira el tutorial aquest que diu el...
Sí.
Mira
el meu tutorial
i així anirem per feina.
I a partir d'aquí ja veurem.
En qualsevol cas, després del Ball de Gitanes, ja ho sabeu, a la tarda hi ha la Rua de Comparses, doncs, que també fa anys que organitzem, amb una novetat, que és que al Parc Ramon Barnils hem instal·lat un embalat aquest any i acabarem, doncs, el Ball de Carnaval, doncs, es farà ja l'embalat, doncs, del Parc Ramon Barnils. I diumenge repartim gairebé tot el que fem amb el carnaval d'adults en format infantil, amb la Rua de Comparses, amb el Ball de Gitanetes, que també, en fi, cada any doncs, també incrementa doncs, de número, i ens hem d'inventar doncs, noves formes doncs, perquè els nens i nenes se sentin còmodes ballant i puguin ballar doncs, bona part del ball dels adults, i acabarem doncs, amb un dinar el mateix diumenge després del Ball de Gitanetes i d'animació infantil, etc. I acaba el dimecres de cendre doncs, amb la processó d'enterrament. El gall surt de l'Ajuntament doncs, on ha estat tota la setmana i se'n va, doncs, se'n torna fins al monestir, torna a la vara de poder a l'alcaldessa i torna a l'ordre establert i l'estatus quo a l'Ajuntament.
Home, per uns dies de disbauja no...
Per favor. Però he fixat un detall que, com sempre en aquest país, una festa determinada, la que sigui, comença amb el dijous llarder, és a dir... botifarra d'ou, etcètera, i acaba amb el dimecres amb la sardina.
Morta.
Qüestió de menjar, o sigui...
Sempre totes les festes estan associades a...
A mi m'agrada, ho penso, perquè és una manifestació claríssima d'un tipus de festa que és popular. I llavors, per què s'ajuntava la gent en determinades èpoques? Per poder menjar plegats, no? I passar-s'ho tots junts, però hi havia... un element de menjar, segur, no? I a més que, evidentment, de l'època, o sigui, si era la primavera d'una forma, si era l'estiu d'una altra, etcètera, etcètera. I jo sempre em sembla fenomenal, perquè en totes les festes populars sempre hi ha aquest element i s'ha de mantenir viu.
Bueno, que segueix, això, eh?
Sí.
Te reuneixes amb els amics al torn de taula, se celebra amb la taula, que se segueix. Jo,
si no ho féssim, què?
No,
home, estaríem més prims.
No, però...
Home, això depèn.
El que vull dir és que,
de cadascú.
Que és un signe d'identitat. És un signe d'identitat.
Ah, perquè ens agrada envoltar-nos
de... El fet aquest que hi ha un element que sempre representa això.
De fet, si t'hi fixes, totes les festes, o la majoria de festes, diria jo, per no dir la pràctica totalitat de les festes catalanes, van acompanyades d'un costumari gastronòmic, amb Sant Joan, amb Sant Jordi, si vols, també...
I a més, Sant Joan, perdona, Bernat, Sant Joan, aquest és l'únic país del món on la gent menja coca, es pren la coca en públic i la policia no el detén.
Exacte, perquè... Bueno, a Colòmbia... No, perdó.
Cuidat. Cuidat o no?
Sí, sí.
Clar, jo el primer dia, jo me'n recordo un dia que venim i diu, anem a... Va venir en castellà perquè era sud-americà. Vamos a tomar coca. I el tio va fer una cara així. Saps? Diu, però... Però aquí, diu, ah, sí, sí, home, aquí.
Diu, anem a la pastisseria.
De la Vols. La Vols de Llardons, la Vols de Llardons, la que la Vols.
Amb això de la coca, com que ara fa la sèrie aquesta de Narcos, però que fan que ja han acabat, diguem. Bueno, acabat, em sembla que té continuació, té noves temporades pendents. Ah, no, com que està molt, molt a l'ordre del dia, el que va la coca i els petardos i tot. I, doncs, aquí tirem una... Per cert. Per cert, Valldoreix, a mi em sembla indignant, Valldoreix, ciutat, no sé com li han dit, de zona deslliurada dels petards, no sé exactament quin és el tema, però una moció, una moció de l'Ibadí.
Zona lliure
de petards. Sí. Jo trobo una cosa, ratlla l'insult tradicional o de costums de Catalunya, no? Perquè per quatre veïns que estiguin en desacord que els hi tinguin petards, perquè sí, no, és una boscosa, el que tu vulguis, d'acord? Hem de prendre totes les precaucions. D'aquí a que prohibeixis que s'instal·li qualsevol mena de paradeta o de xiringuito per vendre petards, a mi em sembla...
Home, això s'ha d'analitzar una mica, perquè és que jo, quan era petita, es tiraven les pirules i els rascaparets, aquestes coses que era un tema molt limitat, però jo d'avui en dia veig uns petards que surten en l'aire i no saps on van a parar, i és veritat que tenim una zona molt boscosa. Aleshores, fa patir.
Jo crec que s'han de prendre precaucions, s'ha d'explicar a la gent, doncs, que ha d'anar amb compte...
Sí, però, Bernat, perdona, quan tu tires un petard d'ets que pugen cap al cel i esclaten, jo almenys on t'estic ni vist, no? No controles on va a parar. No ho controles. Clar, una cosa ja us dic, és la piruleta aquesta que la gent... que tiren els nens al carrer, no? O allò, et perseguien, també t'ho tiraven per terra i et feien... Tot i que la gent pren mal, eh?
Els correcames.
Exacte, els correcames. Tot i que la gent pren mal, també. A mi de petita m'han agradat, ara potser de gran no tant. Però que la gent també pren mal, jo he conegut persones directes que han pres... bastant mal.
Sí, però és a dir, el tema de prendre mal o no prendre mal, això també, és a dir, proporcionem-ho amb el que passa al país aquell dia, no? És a dir, que aquella nit, quants petards es tiren a Catalunya i quanta gent pren mal, força mal. Estem parlant d'uns quants casos, doncs, bueno, potser si mirem exactament quants se'n tiren i quants prenen mal, vull dir, potser estem parlant d'un percentatge molt...
No, que n'hi ha bastants, diguem-li petites ferides a les mans,
sí,
molts,
sí, petites, sí.
I alguna de més gran.
Anem tancant tema?
Sí, però en tot cas per mala manipulació i per mal ús, diguem, no per...
Són joves i són nens, jo recordo un jovenet en el seu moment que els portava a la caçadora, em portava, i era un nano jove d'uns 14 anys, i així, lo típic, que portava més petards dels que havia de dur. Bueno, se li van petar dins.
Em sembla que no avancem més.
Indiscutiblement.
Ja no avancem, eh?
No, ja està.
Jo volia dir diverses coses, les celebracions menjant, no aquí a Catalunya, a tot arreu del món, les celebracions. Només han parlat uns, caramba.
Ara tu tindràs el primer torn de paraula.
15 segons, que el programa de Carnaval el trobaran a partir d'avui ja, els diferents equipaments municipals, etc. I al web de Carnaval, carnavalsantcugat.cat. Per tant, qui vulgui repassar tot això que m'ha explicat, doncs pot entrar a la web i ho trobarà tot.
Molt bé.
Què et disfressaràs, Carme?
No ho sé.
Venim el dilluns.
Dilluns?
Veiem, no?
Però si dilluns... Bueno, no.
Encara s'han de carregar.
No em provoquis, Lourdes.
Ja està.
Hi va haver el concert de casa nostra, casa vostra. No es va quedar aquí la cosa. Es va convocar la manifestació d'aquest dissabte. Una manifestació multitudinària I tampoc la manifestació no s'ha quedat només en la manifestació, sinó que els coordinadors d'aquesta organització van arribar a tenir audiència amb el president i li van demanar, li van reclamar d'anar un pas més enllà. De manera que el president Puigdemont s'ha compromès a treballar per al pacte social contra el racisme, la xenofòbia, a favor dels refugiats, dels immigrants. Tot això, totes aquestes passes que s'han anat fent, jo crec que la pregunta que es fa a tothom, la gent de carrer, és: servirà? Arribarà a bon port? Veurem actuacions?
Començo jo, no?
Sí, Lourdes.
Aviam, jo sempre he dit el mateix. O sigui, la bona voluntat és important i és molt forta i tothom se'n sent, diguem-li, solidari amb aquestes persones que realment es posen la vida, i és horrorós. O sigui, jo no sé el que faria en una situació com la d'ells. Ara, la solució no ve perquè s'obrin la porta a 300, 3.000, 4.000. La solució ve per resoldre el problema amb origen, perquè no és un, sinó són molts. A mi m'agradaria que tot aquest esforç, diguem-li, i fins i tot d'altres països de la Unió, de les persones, no?, ens uníssim tots per reclamar que s'actuï i que es facin, diguem-li, centres que es puguin acollir i atendre i resoldre'ls els problemes que tenen a casa seva. Mira, ahir mateix, no?, crec que es va produir una nova avalanxa de persones que van saltar per la valla de Ceuta i Melilla, no?, que dius, venen per una banda, però també n'hi ha molts que busquen...
I avui...
Avui també una altra vegada, que ho necessiten. Llavors diuen, bueno, aquestes persones se'ls auxilia i els porten a uns centres, estan sobresaturats, que no hi caben. I després què faran amb aquestes persones? Què faran? Se'ls dona una solució o se'ls diu, vinga, sortiu i busqueu-vos a les vides? Els reparteixen entre les ciutats i que...
Sí que hi ha una solució, Lourdes.
Resoldre el problema
amb origen.
No, però això és la bona, tot el que són...
Això és la solució a llarg termini. És a dir, què és el que hem de
fer? I per què llarg termini? Quant temps portem? No. Per què ha de ser llarg termini? Per què no pot ser demà ja?
No, comencem a resoldre-ho demà. Però, Lourdes, em sembla una mica ingenu pensar que resoldrem la situació a Síria, per exemple, o a l'Orient, d'un dia per l'altre. En tot cas, si vols, posem-nos-hi... No, demà, no.
Molt de temps.
Ens hi posem avui. La pregunta és, què fem amb els milions de desplaçats que hi ha a hores d'ara ja? Perquè nosaltres podem resoldre la situació en origen, hem de resoldre la situació en origen, però què fem amb la gent que ve cap aquí?
I què fa? S'obres la porta?
No,
i tots els que venen d'Àfrica també, és clar, per què refugiats uns i els altres que també es moren de gana o que tenen situacions que no ens sentim, per què no obrim? Tu creus que la solució passa per obrir la frontera i que entri tothom que pugui?
La solució és que hi ha la frontera?
O et carregues el...
La solució és que es quedin...
Sí, les fronteres s'han de tenir igual, que tu tens...
La solució...
Tu tens clau a la porta de casa teva? Tens clau a la porta de casa teva? Sí,
sí.
Com qualsevol.
Saps quin és el problema, Lourdes? Que tu fas servir el liberalisme i el proteccionisme a parts iguals, i a mi això és absolutament incoherent. En el moment en què diu, no, és que la Unió no pot ser independent perquè en un moment on estem tots globalitzats sense fronteres i tal, doncs no té sentit la independència de Catalunya. I després sí, les fronteres són importants perquè no entrin negrets a l'Àfrica.
Sempre he dit el mateix. Que, a més, ho he pronunciat, liberalisme amb igualtat de condicions. Per exemple, els països no podem competir amb igualtat de condicions a l'hora de produir en un país que hi ha una cura pel medi ambient, que hi ha uns drets socials i tal, amb un altre on t'exploten a la gent, on te malversen tots els seus recursos, on te tenen rius, estan putre... No es pot.
Un segon molt ràpid. És que justament els països als que estem condemnant a viure tota aquesta gent que ve són països que no respecten això. Turquia i Marroc. Perdó, Lluís.
No, que jo estava amb la teva línia, estava dient que tenia raó. A més, aquí la gent que explota, o millor són empresaris, que aquí els estimem molt, com a Zara, per exemple. Però jo volia dir una altra cosa. Jo l'any 82 vaig fer un quadre, no és que jo sigui visionari, però vull dir que això està parlant de fa temps, vaig fer un quadre que es deia Europa dormida, que el té un senyor aquí a Sant Cugat, que era una noia nua, un àrab, estirada, i bueno, figurava Europa que estava dormida, no enfront tots aquests problemes. Això ho vaig descobrir jo perquè vaig una vegada que vaig anar a Marroc, de les tantes vegades que he anat, clar, i vaig conèixer un noi que treballava en una fàbrica que feien roba interior. I el tio deia, jo treballant un mes no puc comprar la prenda que jo fabrico. I així, i aquí es veia la gran injustícia, clar, vull dir, ells treballaven a uns preus baratíssims i després nosaltres consumíem, o sigui, que és una explotació per explotació. I això els països, sí, però calma, els països això no crec que Europa pugui anar explotant sistemàticament en altres països i després esperi que la gent no vulgui vindre aquí. O sigui, això és el cas econòmic, que ho trobo bestial. I ara s'està passant, eh? Zara està fent ara això, eh? Zara ho està fent ara, aquest moment ho està explotant per vendre les prendes més barates aquí, sense cap dret social, sense... I aquest empresari li foten...
Perdona,
deixa'm que vagi, després tu digues el que vulguis. I estan posant medalles. Amb aquest senyor li estan posant medalles. Bé, bueno, un explotador terrible. Això per part social i econòmica. Vull dir, econòmica, però social, home, els espanyols, quan va acabar la Guerra Civil, van anar arreu del món, eh? Mèxic els va acollir, eh? Van venir molts països que acollien. Hosti, nosaltres no som capaços de recordar el que va passar amb els nostres avis? I em sembla que és vergonyós. És vergonyós. La gent se'n va de les guerres, naturalment, se'n va de les guerres i de la fam que hi ha, i busca per la seva família una protecció. Però això és el més humà que hi ha dintre l'humanitat, defensar els teus i la teva família. Jo crec injust totalment que Europa, que sistemàticament ha sigut una explotadora d'Àfrica, sobretot, ara digui, ja us ho fareu. Ho trobo vergonyós. Ara pots dir el que et sembla.
Lourdes, sí, bueno, jo hi havia un parell o tres de coses. Mira, en quan estàs dient de Zara, sí. Algun estudi hem fet i llegit, ell té polítiques per això evitar-ho. Que passa? De vegades ja en subcontrates. Bueno, vosaltres sí, direu el vulgui. Sí. Jo, el que no tinc el punt de vista de tothom. No. Vosaltres simplement una persona fa diners
perdona, jo he viscut... Per ara he viscut dels milionaris la major part, o sigui que no,
sí,
però hi ha manera de fer diner
no
i hi ha manera...
No,
perdona, no, ni ho pretenc, perquè ser milionari com aquest senyor a mi em faria pena. A mi em faria pena.
Mira,
és el
de les persones que paguen més impostos a Espanya.
Sí, pues ja
bueno,
està.
És ja, igual,
a
no, jo tampoc
aquí,
no tinc per defensar-ho.
A part d'aquí ja pot fer el que vulgui.
Aquesta manera de simplement una persona per triomfar les coses
això,
li van
mentida,
bé és anar en contra.
Això,
perdona,
és, això,
no,
això no és el que dic jo.
Home, diu que està explotant. Ell té les seves polítiques.
No
ho trepitgeu. Ha dit que estava explotant contínuament.
És que està explotant, és que surten notícies de fàbriques amb gent molt explotada, treballant 16, 18, 20 hores al dia. Està explotant. És una qüestió objectiva. Ho sento, Lourdes.
Espera, això ho vaig llegir amb una notícia. Que va ser... No, precisament va ser al Japó. Al Japó una noia ara s'ha mort, s'ha suïcidat per treballar no sé quantíssimes hores. En aquest cas no era...
És un plantejament diferent.
Bueno,
el de Japó és una altra cosa.
Jo...
El de Japó és una altra cosa.
No, deixeu-me que acabi, no? D'entrada.
Bueno,
per què no us informeu, truqueu i us informeu de les polítiques de Zara? Llavors, sí que és veritat que els països van a buscar on hi ha, és més fàcil produir, hi ha menys... Però també és veritat que en aquells moments ajuden a desenvolupar els països. Per exemple, a Espanya als anys 60, quan van començar llavors a venir les empreses automobilístiques. Ja. Nosaltres, que érem un país paupèrrim, mort de gana, vam començar a poder... Al principi no es podien comprar SEATs. Als anys 64 hi havia molt poca gent que podia tenir un SEAT i unes grans llistes d'espera. Ni tenien pisos, ni tenien lavadores, ni tenien res de res. Sí. I mica a mica vam poder anar accedint a totes aquestes altres coses. I llavors una altra cosa. El Zara no, però hi havia en aquell moment que també devien explotar-nos.
No, perquè aquí es pagava tot. Aquí es paguen impostos en aquell moment. Es pagava, hi havia seguretat social.
Sí, no. El 1964 es fa la llei de bases de la protecció de la seguretat social, que a més és una llei franquista.
Que pugui intervenir l'Eduard.
I llavors una altra cosa, és que la gent parla molt de que oi, tots siguem molt bons, però el Brexit, per què marxen? Perquè no volen immigrants. Bèlgica ara, a on està? França ara, on està?
Sí. Tu ets mestre d'institut i dius que...
Perdona, no soc mestre, soc professora.
Professora, perdona. Sí. Ets professora i dius que el Brexit és perquè no volen immigrants?
Sí, sí, tant, en part, sí. Sí, sí. Sí, 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 en part no volen recollir les persones. Per... Ells la moneda no,
desviem,
no està...
Que no desviem el sí, tema. Sí. Lourdes, ja s'ha acabat la intervenció? Sí. Deixem parlar l'Eduard?
Bé, jo vull dir que la visió de tanta gent al carrer el dissabte amb aquesta manifestació a mi em va demostrar el que ja sabíem, no? I és que hi ha molt bona gent. L'altra cosa és que la manifestació, encara que siguin 160, o siguin 200.000, o siguin 600.000, quin efecte real tindrà sobre el problema que es planteja. Això són dues coses diferents. El problema és que jo penso que tot aquest moviment es va començar a gestar dintre de les notícies a partir de la guerra de Síria, o sigui, la gent que marxava de la guerra, que fugia de la guerra, però no podem oblidar que el fet de l'entrada de gent des de l'Àfrica o des de l'Àsia a Europa ha sigut durant 50 anys contínua. O sigui, això no és nou, no és nou. És una cosa que hi ha... I avui es produeix un problema afegit en el problema normal que consisteix en dir, molt bé, els refugiats que vinguin fugint de la guerra els acceptarem o buscarem d'acceptar-los i detenir-los, però els refugiats, diguem-ne, econòmics, aquests ho hem de qüestionar, perquè si no això seria un no acabar. I efectivament és així, però jo insisteixo... Tots els subsaharians que van entrant a través doncs, de les fronteres, la pròpia de Ceuta i Melilla, o inclús des de Líbia, o inclús des de Tunísia, etcètera, tots aquests ja fa anys i anys i anys que això va passant. Tota la Commonwealth, per exemple, o sigui, a la Gran Bretanya, veieu que la majoria dels que arriben diuen que volen anar o a bé a la Gran Bretanya o bé a Alemanya, bàsicament. O sigui, ningú, jo no he llegit a cap lloc un grup que diguessin hola, venim aquí a Europa que volem anar a Espanya. Jo no he sentit a cap lloc. I a Itàlia tampoc. Volen anar a Alemanya i a Gran Bretanya. Per què? Perquè són els països que, sobre la seva visió, tenen les potències econòmiques més importants i, com a conseqüència, creuen que tindran una vida millor. Però jo insisteixo, això no és nou. Ara, com diferenciem? És a dir, el Lluís parlava abans, i amb molta raó, de l'èxode que es va produir a Espanya de la Guerra Civil, que al principi la rebuda a França no va ser precisament massa bona, que diguem, perquè es van fotre en uns camps de concentració pràcticament a la platja fotent-se de fred, el mes de gener i el mes de febrer, amb un hivern dolentíssim, i després, progressivament, varen acceptar la recepció als països sud-americans i centroamericans, bàsicament Mèxic, en aquest cas, o Argentina, i va haver-hi tota aquella fugida precisament de les persones més capacitades del país que van anar a fer allà i van crear universitats, i van crear diaris, i van crear editorials, etc etc. Però el problema aquest que tenim aquí en aquest moment a Europa, diguéssim, insisteixo, no és nou. L'altra cosa és, quina és la motivació que ara això ha crescut? Doncs per una guerra... que a més és una guerra que està fomentada, que està creada, que està mantinguda, que està volguda i que els que podien solucionar-ho no ho solucionen. I darrere de tot això sempre hi ha el mateix, malauradament, diners, diners i diners. Poder i poder i poder. I malauradament jo també penso que no hi haurà solució.
No, és que m'he enganxat amb l'Urdes, diguem, però no he pogut explicar, diguem, el que breument.
Però jo estic desenganxat, ja.
Amb la intervenció teva tanquem aquest tema, perquè volia proposar-vos un altre, a veure si tenim temps, perquè l'altre també donarà pel debat.
Jo crec que és molt senzill, que és que la diferència entre l'estat espanyol i Catalunya és una gestió molt diferent del que es vol, del que es vol fer amb els refugiats, i ara la Lourdes comandava, no? Què hem de fer amb els refugiats que vinguin aquí? Escolta, a hores d'ara hi ha llits buits. Sí, sí, bueno, has dit això i has dit, i què hem de fer?
Què fem si obrim les portes i tothom entra?
Desemparats o no? En tot cas, Lourdes, un segon.
I els centres que estan sobresaturats.
No estan sobresaturats els centres. A Catalunya, a hores d'ara, tenim llits buits esperant que arribin refugiats. Estan llits buits, repeteixo, esperant que arribin refugiats. I a més, amb un programa d'inserció a la societat catalana a través de mentors que ja està en marxa a hores d'ara, gent que s'ha ofert, doncs, a acompanyar aquesta gent que que arribi. Per tant, no els estarem deixant ni de la mà de Déu, ni els estarem deixant que campin pels carrers com si fossin no sé qui. Per tant, estem dit, hi ha un programa, hi ha una direcció, hi ha un sentit amb el qual es vol donar tot això, i això hi és. I tu pots no estar-hi d'acord, Lourdes,
no,
però,
no.
Però tot això hi és.
Això no,
que hi ha llits buits,
que no
m'ho crec, és una realitat.
Que aquí explica-li a la gent del carrer que aquí... jo sé, totes les persones s'acolliran a casa seva.
No, això no ho he dit tampoc. Si no,
bueno, Lourdes, aquí a Sant Cugat, cas... Sant Cugat és ciutat refugi,
sí.
I Sant Cugat té previst un programa i nosaltres ho hem explicat ja fa un any,
sí.
I l'únic que falta és que arribin aquestes persones.
Però no poden arribar, perquè no...
Ja
perquè...
Mira,
No, ho hem explicat en aquest programa.
Sí, sí, sí.
Lourdes,
sí.
Saps quin és el teu problema? Que és que no vols gent que no és com tu. No vol gent de peina greta, no vol gent de Síria, ara bé. No, sí, és així, perquè si fossis una persona oberta i disposada a ajudar aquells que ho passen malament i que han de marxar de casa perquè els hi cauen les bombes de sobre...
L'hauré d'invitar uns quants dies a casa meva perquè vegi l'estil de persona.
Exacte,
que
justament
amb
per
tots,
això,
amb per tots els amics que tinc, i no el que passa és que jo sóc realista i les coses no se solucionen amb la bona voluntat i amb la bona fe. I queda molt de polític... donar acolliment a una quantitat de persones que són, entre cometes, insignificant amb número.
Amb número?
I no resolts
no
el problema, ni... clar que sí. És una manera de, com
Lourdes,
de tapar la boca. Si
Lourdes,
nosaltres hem fet,
perdona,
nosaltres
Lourdes,
hem resolt.
Perdona, és que estàs parlant sense saber, perdona, però la Generalitat, per una banda, fa acció sobre el terreny, participa amb entitats que estan treballant tant als camps refugiats com sobre el terreny a Síria, vale? Gent que està fent cooperació a Síria, estem treballant allà sobre el terreny i a més estem donant solucions aquí. Per tant, treballem allà i treballem aquí. Per tant, no diguis...
No
que
es resol el problema general.
Acolliu
a quatre persones. Per mi s'ha de resoldre el problema general.
Quatre persones.
Queda molt bé a nivell polític per fer callar la gent, per dir nosaltres som molt bons i som molt capaços.
Estan innegrats pel carrer. Ja està.
Mira, tu parles amb despreci de les persones negres.
No
són negrets, són negres.
Parlo en aquests termes perquè són els teus termes, però evidentment jo els negrets per mi no són negrets.
Ho has dit tu, jo no parlo mai així d'ells.
Haurem de tancar els micros. No. I després ens direu que sí, censurem. No, he vist que volem canviar de tema i us volia proposar un altre, perquè des de divendres, després de la sentència del cas Nós, s'ha obert un debat sobre si la justícia és igual per tothom.
I tant.
Per tothom, que són iguals.
Us deixo el tema sobre la taula i podeu començar a discutir el que vulgueu.
Jo discutir no discutiré amb ningú.
Ho tens clar?
Ho tinc claríssim.
Molt bé, doncs manifesta.
La justícia no és igual per tothom. I no s'ha manifestat amb el tema, amb el cas Nós. La justícia no és igual per tothom mai. Ni amb el cas Nós, ni amb altres casos. Vull dir, està claríssim. Hi ha un element a la justícia, a l'aplicació de la justícia, un element molt important, que és el temps. Si quan hi ha un cas determinat que substancia en els jutjats i en 3 mesos es produeix el fet i es jutja el fet, demostra que hi ha la justícia perquè és un fet ràpid. Quan un cas ha passat 7 anys o 11 anys i això no tira endavant, per molt que m'expliquin que hi ha hagut un canvi de jutge, que hi ha un instructor, que no sé què, vol dir que no hi és. Això per una banda. I per altra banda, la justícia sempre s'aplica per part... o sigui, el decantament de la justícia sempre és per part dels que manen. Sigui qui sigui qui mani, A veure... Entenguem-se, no vull dir que uns o els altres, sigui el que mani. Això per una banda. Tinguem en compte que les lleis, hi ha un escrit que determina un determinat càrrec, hi ha la lectura de la llei que efectua doncs, el jutge que ha de determinar finalment, i hi ha les lectures que fan els advocats i el fiscal sobre això. I per tant, la mateixa llei, exactament les mateixes paraules, quan ha passat per aquests 3, diguéssim, planos diferents, pot agafar uns resultats absolutament diferents. Aquest seria un aspecte. Però l'aspecte, sobretot, és aquest. La justícia no és justa i la justícia sempre es decanta pel poder.
Dit això,
bueno, Lluís? Jo estic molt d'acord. Jo no crec, i més a més no crec en aquesta justícia. No sé, l'altre dia parlàvem del Tribunal Constitucional, si jo me'l creia, si no me'l creia, veig que no. Jo crec que la justícia, més la justícia d'un jutge, d'un jutjat petit, d'un jutge que escolta, que no sé què, que no quan arriba a altes instàncies, que jo crec que hi ha molt mangoneo, perquè, esclar, s'està demostrant que se saben les resolucions abans que es facin públiques. Vull dir, això demostra que són parents, no? La llei amb el poder política està molt junt, i a mi em xoca moltíssim que surti un tio i digui no, això no, això passa, això anirà així, i va d'aquella manera abans que surti la justícia. Jo, les resolucions, jo crec que no, la justícia no és justa, i sobretot també per el que ha dit l'amic Eduard, no? Que no pots estar en un judici 7 i 8 anys, després ja es perd tot el sentit. Jo crec que en una justícia ràpida, i jo crec que els polítics aquí tindrien de fer, si els interessés, donar pressupostos perquè la justícia sigui activa, ràpida, i després ja seria molt més justa.
Bernat?
No, i no només això, sinó que s'utilitza la justícia i els mecanismes judicials, doncs, per fer un circ mediàtic quan cal. És a dir, el fet que arribi la premsa abans que la pròpia policia en un escorcoll és utilitzar els mitjans judicials per fer un circ mediàtic de qualsevol cosa. Això em sembla evident, diguem, no? I més enllà que una persona tingui culpa o no tingui culpa, això no l'exonera d'haver fet les coses bé o les coses malament, però que sigui un circ mediàtic la judicialització i tot plegat, i em sembla, en fi, un país, doncs, que li falta molt de recorregut en aquest sentit. De fet, l'altre dia, no sé si va ser el director del Port de Barcelona, que el van detenir, deia que es va enterar que l'estaven detenint i que estaven escorcollant al seu despatx quan ell estava al seu despatx i quan no hi havia ningú al seu despatx, diguem, no? La notícia deia, estan escorcollant al despatx de tal, i no hi havia ningú al despatx. Hosti, per tant, aquí tenim un problema. I és evident que en el cas de la infanta Cristina, a mi jo no seré qui digui que és just o injust, però com a mínim fa pudor a socarrim que un advocat, per cert, que va allò redactar part de la Constitució, que és amic,
de la Constitució,
que és amic íntim del rei emèrit, aconsegueixi, doncs, carregar totes les culpes a l'Iñaki Urdangarín i cap mena de culpa a la infanta Cristina perquè ella no sabia res, quan tots sabem que en aquesta societat no saber res no implica
no t'eximeix
de culpa, quan és que això és el punt número 1 de justícia, no? Tots ho sabem, si tu comets una infracció, és igual que no ho sàpigues, és que estàs condemnat igual. I la infanta Cristina resulta que això no li ha l'ha exonerat de qualsevol culpa. A mi em sembla molt fora de lloc, la veritat.
Lourdes.
Tenim un sant cuquetenc, castigat.
Sí.
El Diego Torres. Aviam, d'entrada, jo, per mi, la justícia és, avui per avui, el poder que em dona més tranquil·litat i més seguretat. O sigui, confio 100% en la justícia. Això no vol dir que tingui problemes. Primera, la justícia no és igual per tothom, perquè no tothom té els mateixos medis. De vegades has de recórrer i necessites diners per defensar-te. Aleshores, clar, no és just quan hi ha d'altres que poden disposar d'aquells diners seus o d'una altra via i que a tu et perjudiquen, i de vegades, si no és perquè tens una constància i una capacitat econòmica, no pots tenir la justícia. Llavors, és terrible, no?, això pugui passar. Llavors, als polítics els hi ha convingut tenir una justícia sense mitjans, perquè encara fa dos dies, i no fa massa temps, ens vam enterar que una ordre de protecció i tal amb una criatura no es va produir, no sé què, perquè anaven a través d'un sistema superlent. No sé si havien d'anar via personal, entregar i així, quan tenim d'avui en dia mitjans electrònics que queden constància perfectament si t'han enviat una cosa, i per tant a la justícia li falten mitjans informàtics. Quant temps fa que no es convoquen jutges? Vosaltres sabeu, en tota aquesta crisi no s'obren convocatòries, o les que s'obren són super, super minces. Aleshores, ja us dic, a mi, amb la llei, és amb el... Sento, bueno,
se'ns ja acaba està, el temps.
Se'ns acaba
si
el
no
temps,
se'ns farà si de no nit. Lourdes, gràcies, Bernat, Lluís, Eduard. Bona setmana. Bé, que vagi molt bé. I Carnestoltes, recordeu, carnaval.
Carnaval.
Gràcies, bon dia.